Hola, bona nit a tothom. Soc Xavier Calis, alguns em coneixen, els altres no. Soc, habitualment faig de dissenyador gràfic i de dibuixant, però avui vinc a fer d'impostor. I vinc a fer d'impostor perquè tots els que han passat abans i els que passaran després de mi presenten un projecte que serveix per alguna cosa. El meu projecte no serveix per res. Esteu perdent el temps. Si voleu i us voleu aixecar i anar a fer una altra cerveseta o menjar una mica més de pernil, jo no m'ofendré. Us apuntaré una llista negra i us faré vudú, però no m'ofendré. Llavors, el meu projecte, com us estava dient, no serveix de res, però jo li tinc dipositades grans esperances, com nostre Senyor les tenia dipositades en Jesús, perquè, malgrat tot, és un bloc personal de dibuixos i parides. Me bellugo massa, hi ha algun descontrol? És un bloc personal de dibuixos i parides. És una cosa completament inútil. Però jo espero fer-me llardosament ric amb aquest bloc. Passa. Jo espero comprar-me un castell al midí. I avui he vingut a explicar-vos com fer-vos rics amb un bloc inútil escrit en català. Endavant. Quina és la base? La base és que... els homes som, bàsicament, com ho diria jo, infeliços. Fem el que fem, som infeliços. I avui en dia, al disposar de tant de temps, tenim temps per pensar i encara som més infeliços. Per exemple, us posaré un cas, l'esclau típic romà de les mines de sal. No tenia tant de temps com nosaltres, treballava 23 hores i mitges al dia, moria als 21 anys, no tenia temps de pensar que era un desgraciat. En canvi, nosaltres sí. I rumiem. I som infeliços, perquè el món no ens estima tot el que nosaltres voldríem que ens estimés, perquè la gent no ens tracta com volem, el món, aquesta cosa exterior a nosaltres ens agredeix. Llavors, què és el que fem? Ens donem a l'alcohol, a la psiquiatria, a la religió, a les drogues dures, a la roja, al sexe desenfrenat, gràcies, al sexe desenfrenat, incontrolat i compulsiu... com veig per les cares de molta gent d'aquí. Bé, jo, a part de tot això, excepte la roja, he descobert un altre camí per ser una mica menys infeliç. La història. Mira enrere i veure què és el que han fet gent com nosaltres, que una de les poques diferències que tenien és que ells no tenien Twitter ni tenien Facebook, però bàsicament feien les mateixes bestieses que nosaltres i una mica més. I llavors jo el que he fet en aquest bloc és mirar enrere, mirar el passat, que el passat, com deia algú, és un altre país, les coses es feien diferent allà, i trobar allò garbellar pels racons de llibres d'història, dels llibres de promoció de la ciència, coses que ens informin de lo bèsties que som, de les coses que hem arribat a fer i que, si ens ho prenem bé, ens poden fer riure. Pots passar? Un somriure. Jo el que intento aconseguir amb dinots és un somriure i si, a més, us fa pensar, doncs, collonut. Però d'utilitat no en té cap. Pots passar, Xavier? Us vaig a posar un exemple de lo que surt a dinots. Aquest senyor d'aquí es deia Jean Meslier. Jean Meslier era ateu. No és res extraordinari. Avui en dia, si faig cas a les estadístiques, el 23% de la gent que esteu aquí, o sigui, si són 90, un 22% d'aquí són ateus. Jo crec que hi ha més. Però en principi sembla que ser ateu no té cap mèrit. Però en el segle XVII, si eres ateu i algú s'enterava, molt probablement te transformava en fum. I a més que era molt difícil ser ateu perquè no tenies les eines intel·lectuals per prescindir de la deïtat, dels esperits, d'una explicació del món que no fes cas... Que no necessités les coses immaterials. Llavors, Jean Meslier tenia temps i tenia les eines per fer-ho. Tenia el temps i les eines perquè Jean Meslier era capellà. Jean Meslier pel dematí administrava els sacraments i llavors per la nit se dedicava a mirar els llibres de gent poc creient i d'elaborar un testament intel·lectual que 100 anys després, quan el va publicar Voltaire, es va quedar collonit i no va tenir collons de publicar-ho sencer. Llavors, aneu al tanto amb els capellans i aneu al tanto amb tot aquell que diu una cosa que potser... Ep, sabeu? Passem. Un altre exemple, això és un altre dinot. Aquest senyor és un metge vienès i està tenint una bagassa, una prostituta, però una bagassa queda millor, embarassada. A les prostitutes de Viena del 1830, de cada 10 prostitutes que anaven a parir en aquesta clínica, 2 la palmaven, de septicèmia. Les dones se'ls posaven de genolls en els metges i li deien: metge, sisplau, que no m'atengui un metge, vull anar a una partera. Perquè amb les porteres això no passava, només passava amb els metges. Llavors, aquest home va descobrir que rentant-se les mans, del 20% de mortandat passaven un 2 o un 3%. Ei, bingo! Bingo! Va tenir un èxit apoteòsic. Li van fotre una patada al cul i el van fer fora de l'hospital. Perquè resulta que va fotre per terra l'honor dels metges. És a dir, d'alguna manera va demostrar que els metges tenien la culpa de la... passa? 20 anys després, es va descobrir quin era el causant d'aquesta mortandat, que eren els titis i els currucucos, és a dir, els microorganismes. Pues van descobrir per què? Doncs perquè els mariners francesos s'amotinaven degut a que el vi es transformava en vinagre, i les agafava una mala llet horrorosa, i la flota imperial francesa de l'emperador Napoleó II no tenia cap capacitat destructiva. És fet de temps i d'inversió. Total, que en aquest dinot jo el que faig és una reflexió sobre aquestes dues professions tan antigues, la de prostituta i la de mariner. I si us ho explico ara, no té gràcia, no ho vegetareu, doncs passem al proper dinot. Bruixes i veïns. Jo he sigut president de diverses comunitats de propietaris. Vull dir, Sabeu això? La gent viu amb escales i de tant en tant agafen un pobre desgraciat i li diuen: tu, president. I llavors això m'ha fet perdre gairebé tota la fe que tenien en el gènere humà. I és el mateix que te pot passar si llegis aquesta història sobre una bruixa castellana que vivia a Catalina Mateo, a la qual els seus veïns la van acusar de ser bruixa, entrar per les finestres, sortir amb els nens petits, llavors esqueixar-los i menjar-se'ls. I llavors la van enviar a la Inquisició a Toledo i curiosament la Inquisició la va tractar una mica millor que els seus veïns. I a partir d'això jo faig una reflexió sobre que en el fons la cacera de bruixes no està tan lluny a nosaltres i que dins de nosaltres s'amaga aquest senyor amb una forguera que està... Ja ho llegireu, dinots, si voleu. Endavant. Una vegada vaig intentar fer la travessa dels Pirineus. Anava amb un company i allò per animar i per parlar d'alguna cosa entretinguda vaig començar a parlar de la segona llei de la termodinàmica. El meu col·lega anava tranquil·lament, aparentment no passava res, fins que va arribar un moment i em va dir: Xavier, sisplau, para, perquè és que m'estic adonant que estic caminant adormit. Llavors em vaig adonar que aquell dia que algú havia de fer una tasca apostòlica a favor de la segona llei de la termodinàmica, que sembla que és molt complicada, però en el fons està en el comportament agressiu humà i també està en el origen de l'estat de benestar. Sí, això és una mica parlar del sexe dels àngels. El meu blog parla una mica del sexe dels àngels. I jo sóc conscient que la gent el que vol és parlar del sexe dels banquers. Per això aquesta és l'entrada que més èxit ha tingut, però de lluny. És a dir, triplica a les entrades de la següent entrada que li ve al darrere. Això va ser una concessió que li vaig fer a l'actualitat, perquè resulta que aquesta senyora d'aquí, que era una banquera, una directora d'una caixa molt famosa, va sortir una vegada a fer unes declaracions i a mi em va semblar escandalós. I no vaig tenir més remei que tallar-li el coll, com li van fer a un banquer barcelonès de 1360, en Francesc Castelló. Als vells bons temps, quan tu tenies un banc i feies follia, tallaven el coll. Llavors, a partir d'aquí, vaig fer una reflexió i sembla que a molt de gent li ha semblat molt interessant aquesta reflexió. Sou lliures de poder-la consultar. Una altra cosa que és una altra entrada a la modernitat és quan he parlat de la monarquia, òbviament amb l'excusa de que abans els monarques, entre d'altres coses, el que feien era guarir l'escròfula, que era una mena de tuberculosi que purulenta, escarosa, un desastre. que, segons es deia, si el monarca et tocava, et podia guarir. Llavors, a mi m'ha fet gràcia perquè avui en dia els monarques es dediquen a un altre tipus d'activitat. I també reflexiono sobre el paper del monarca al llarg dels temps. Però jo també confesso que és una... Ja sé, Cristian, m'he passat. M'estic passant. Ja acabo. Sí, 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 de genolls. El següent. Bueno, i una altra introducció amb el que no és ben bé la línia de dinots és que parli de l'estructura de l'Estat. Aquesta és una de les entrades que he fet últimament i l'he dedicat a Madrid. Madrid és una ciutat estranya perquè en realitat no havia de ser capital Madrid. Madrid és una ciutat que està allà dins, no té ni rius, ni mar, ni port, i està a 600 i pico metres sobre el nivell del mar. Madrid és la capital europea de més alçada. La primera és Andorra la Vella. Llavors, era un bon lloc per exemple, curar pernils, fins que els reis van dir que no, l'hem de convertir en el centre de l'univers. Llavors, a partir d'aquí faig una petita reflexió històrica, que si voleu la mireu. Curiosament, sembla com si hi hagués un aire d'inevitabilitat en Madrid. Perquè, en principi, el lloc estava predestinat a ser un assecador de xoriços, finalment s'ha convertit en algo que ens treu com el 10% del PIB a Catalunya. Però això ja podem passar. Jo reconec que potser no me podré comprar un castell al midi després de tot, perquè sé que és una cosa minoritària. Aquestes parides meves són una mica rebuscades, si voleu, i ja estic preparat per al cop moral que representarà que hagi de renunciar al meu castell per una possessió més modesta. Però hi ha una cosa que aspiro a fer, que és bàsicament a obtenir plaer de llegir la història, a obtenir plaer d'escriure, de dibuixar, i passar-m'ho bé en estones com aquestes en què he pogut estar amb tots vosaltres durant 10 minuts. Moltes gràcies.
Oh. Sí?